Radio Vilafranca.
Bon dia i bon dijous. Noteu aquesta olor? Noteu aquest soroll de fons? I noteu aquest ambient? Una barreja d'alegria, d'entusiasme, d'excitació... I és que avui és 29 d'agost! Comencem aquest programa especial d'avui, aquest Penedès Gamma Extra, i des d'ara i fins a 11:45 estarem a Ràdio Vilafranca per acompanyar-vos aquesta prèvia de la tronada amb Marc Pujol al control tècnic i jo mateixa, Aina Soler. I com sempre, i fins i tot avui, tenim un gran equip de col·laboradors i col·laboradores que faran possible aquest programa i que hi hagin unes seccions estupendes que ens omplin cada dia aquest matí. Començarem entrant al quiosc per veure què ens porten les portades dels diaris d'avui, perquè Vilafranca s'atura el món, però la resta no, i veurem doncs aquests titulars. Tot seguit sortirem al carrer amb el company Enric Vidal, que avui estarà molt a prop d'on comença tot. Amb aquesta pista jo crec que ja hauríeu de saber per on va. Tindrem també coaching amb xancletes, com cada dijous, amb la Glòria Forns. Tenim passada amb missa, les sardanes i a ventinat. A la segona hora començarem avui amb les xarxes socials de la Míriam Díaz i avui ens portarà alguns consells, alguns tips per fer bon postureig a aquesta festa major. Tot seguit parlarem d'algunes tradicions curioses i divertides de festa major. Avui serà tot especial festa major i obrirem uns minutets també les línies per entrar al sorteig d'una caixa de préssecs de la família Esteve Ràfols, socis de l'ADB de Fruita Dolça de l'Alt Penedès, i avui mateix direm també qui serà el guanyador o guanyadora que s'emportarà la caixa d'aquesta setmana. Acabarem també amb una mica de música i també al llarg del matí seguirem l'actualitat de la resta del territori a través dels butlletins horaris informatius. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. I també comptarem amb els flash informatius de la mà de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca a 10:15, d'11 i de 12. Suposo que teniu tantes ganes com jo, així que comencem. Va, visca el vi, visca la
mare del meu petit. Aquest estiu, Penedès Gamma Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca, amb Aina Soler.
I com us deia, començarem el matí repassant les portades dels diaris que ens han portat avui els principals diaris de Catalunya, perquè recordeu que Vilafranca s'atura de tot, però la resta del món no, així que per seguir una mica el dia, comencem amb el periòdico, amb el titular: més de 30.000 estudiants encara esperen una plaça d'FP. Els joves que no han aconseguit accedir a les seves 10 primeres opcions es repartiran les 10.000 vacants actuals, a més de les que deixin lliures els que no es matriculin. Estan pendents d'aquesta repesca que comença el 12 de setembre. Música. Veiem en foto de portada a Tim Burton i Mònica Bellucci i a la mostra de Venècia amb el titular Tim Burton torna a Beetlejuice. El director presenta a Venècia la seqüela de la seva pel·lícula de 1989 i el festival ret homenatge a la carrera de Sigourney Weaver. Pressió estètica vista per un adolescent de 15 anys que destaca en la cita sempre em maquillo per anar a l'escola. Serà el tema del dia d'avui al periòdico. I més titulars d'aquest diari. Gira del president Feijóo acusa a Sánchez d'afavorir l'efecte crida de la immigració. Esquerra i Comuns condicionen els pressupostos que Illa compleixi els pactes en aquests comptes del 2025. Els governs de la Unió Europea incompleixen la paritat en les seves candidatures a la Comissió, és una aposta frustrada. I, per últim, les noves vies de la Sagrera milloraran el trànsit a Sants a finals d'any. Anem cap al punt avui, on veiem en foto de portada Adrià Lameles, alcalde de Lloret, del Partit dels Socialistes. Amb les cites percep una inseguretat més gran que la que hi ha realment. I en contraposició, Jordi Martínez, cap de l'oposició per Junts, cita «No hem parlat d'una moció de censura, però no seria impossible». Més titulars d'avui al punt avui. La plaça de Sant Jaume perd el pessebre. Barcelona prescindeix del muntatge de Nadal al centre de l'espai i se'n farà un dins l'Ajuntament. Comencen les proves per al TAP a la Sagrera, però el pas de trens va per llarg. Polèmica per un taller per fer còctels Molotov. És un acte de la festa de Granollers, però l'Ajuntament se'n desentén perquè l'ha organitzat una entitat. I, per últim, el govern d'Illa manté els actes institucionals de la Diada ideats pel d'Aragonès. Anem ara cap a La Vanguardia amb el titular Un agre enfrontament per la immigració obre el curs polític. El PP i Vox acusen Sánchez de promoure un efecte crida amb el viatge a l'Àfrica i el president defensa les devolucions de migrants. Estem parlant de la política migratòria. Feijóo cita, té un efecte crida, en lloc d'anar a l'Àfrica a combatre les màfies, Sánchez promociona Espanya com a destinació. Abascal de Vox, si t'estan promovent una invasió, els espanyols han de començar a defensar-se per ells mateixos. I Félix Bolaños, ministre de Presidència, diu l'únic efecte crida és el de Vox sobre el PP. Vox sembra odi i xenofòbia i el PP l'alimenta i se n'aprofita. També en foto de portada a La Vanguardia, Tim Burton obre la desfilada del cinema a Venècia. Sento, diu, que m'havia perdut una mica i aquesta pel·lícula m'ha donat energia i m'ha fet adonar que l'única manera de tenir èxit és tornar a les coses que m'agrada fer. Així es va expressar ahir Tim Burton en la presentació a la mostra de Venècia de Beetlejuice, la seqüela del seu exitós film del 1988. I a la foto veiem Tim Burton amb la seva parella, Mònica Bellucci. Més titulars de La Vanguardia. Israel estén la guerra a Cisjordània amb una gran operació militar. Centenars de soldats amb el suport d'avions de combat irrompen en tres ciutats palestines i causen almenys 10 morts. Starmer demana ajuda a França i Alemanya per reformar el Brexit. La Unió Europea vol mobilitat per als joves a canvi d'avantatges comercials. També un biaix racista de la intel·ligència artificial segons el Dialecte, un nou estudi en l'àmbit de societat. A Barcelona, rècord el juliol amb 1,2 milions de turistes i en l'àmbit esportiu, la marca déu de la temporada de Marc Bernal al Barça.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
Tanquem deixem el quiosc i ens anem ràpidament al carrer on ja ens espera l'Enric Vidal. Enric, he dit una pista, aviam si tu ens acabes de solucionar de què estic parlant. Jo he dit que et trobaves al lloc on comença tot. Explica'ns, Enric, on estàs? Bon dia.
Què tal, Aina? Molt bon dia. Doncs amb aquesta pista jo crec que poc podem desvariar, perquè som a la Rambla de Sant Francesc i és que, escolta, dia 29 d'agost aquí a Vilafranca, jo crec que tots ens llevem, tots els vilafranquins i vilafranquines, amb una sensació diferent, amb un nerviosisme molt diferent a la resta de dies de l'any. I, evidentment, som a la Rambla de Sant Francesc, on a les 12 del migdia esclatarà la tradicional tronada de la Festa Major de Vilafranca un any més, aquesta intensa tronada que ens fa vibrar a tots, ens fa emocionar-nos. I enguany, Aina, hem vingut aquí perquè, doncs, evidentment, és un espectacle veure com munten la tronada, perquè, evidentment, la tronada peta a les 12, però aquí, doncs, hi ha un grup de gent, doncs, molt implicada que des de primera hora del matí, doncs, ja ha vingut a muntar aquesta tronada de la Festa Major de Vilafranca. I enguany la tronada la dispara la Pirotècnia Penyarroja i per això tenim amb el Pepe Nebot, director de la Pirotècnia Penyarroja. Què tal, Pepe? Com estem? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Som aquí amb el Pepe. I, Pepe, enguany la Pirotècnia Penyarroja debuteu a la tronada de Vilafranca, no? Perquè, doncs, habitualment, doncs, aquí la feia la Pirotècnia igual, també algun any havia vingut la Pirotècnia Turis. Però enguany la Pirotècnia Penyarroja sou la novetat amb aquesta tronada de la Festa Major. Primeres sensacions en aquest dia 29 d'agost al migdia, Pepe?
No, primer que res, una sensació d'agraïment. Jo tinc molts amics així a Vilafranca, molt benvinguts, i bueno, va ser una sorpresa. Tenim que anar a fer la tronada de Vilafranca i hi ha que fer també el castell dels administradors i el castell de Cloenda. Pues mira, la veritat, moltes de les coses avui dia ja no t'enteres. Conforme van les contratacions, ja et diuen n'hi ha que fer, hi ha que fer o no hi ha que fer. I en aquest cas la sorpresa de vindre a Vilafranca a fer totes aquestes coses és molt grata.
Molt bé, Pepe. Escolta, veiem aquí que ja esteu començant a muntar la tronada, no? És a dir, veiem doncs, l'estructura més o menys típica de Vilafranca, amb trons, amb les cordes ben penjades. A quina hora us hi heu posat, Pepe, a muntar això? Perquè evidentment és una feinada doncs, que potser no es veu perquè la gent s'ho troba ja muntat a les 11 o a les 12, però escolta, quan us hi poseu a muntar tot aquest engranatge de trons, de cordes, de tot plegat?
Bueno, la història d'avui comença a la fin de la matinada que vam sortir de casa, 3 hores de viatge, i bueno, pues, ara jo que ara he vingut pues, no té res millor que fer que parar-te a treballar, quan antes estarà a muntar, antes veurem les imperfeccions que pugui tindre i poder resoldre-les, i pues, nada, esperar a veure que es faci a l'hora i disparar-la.
La Pirotècnia Penyarroja, per qui no sàpiga, doncs, enguany dispara la tronada perquè ha guanyat un concurs públic, una licitació que va fer l'Ajuntament de Vilafranca, i per tant, doncs, suposo que aquest component de debutar a Vilafranca, no sé si fa servir es fa sentir una mica més nerviosos, perquè la Pirotècnia Penyarroja sí que ha disparat a les falles, ha disparat amb grans festes pirotècniques, no? Però no sé si el fet de disparar a Vilafranca a la tronada, l'entrada i el Castell de Focs del 29 ja l'havíeu fet, però el fet de disparar a la tronada, creus que té un component especial per a vosaltres, o si més no, què ha suposat fer la tronada de Vilafranca?
Mira, jo me considero un pirotècnic molt tradicional, molt tradicionalista, i a mi m'encanten els focs al mig del carrer, al mig de la plaça. El tindre l'oportunitat de fer una tronada, València li és més retada, però bueno, sembla que és el mateix. Al mig de la ciutat, que la gent la tens prop, que no hi ha que tirar grans barbaritats de pirotècnia, no hi ha que tirar calibres grans, no simplement fer un espectacle que li aplegui al cor de la gent, perquè la gent està predisposada a veure un espectacle que està marcat des de la festa, això per mi és una de les coses més importants que té en este cas la tronada de Vilafranca del 29 d'agost.
Evidentment, potser molta gent es pot pensar, té una certa similitud amb una mascleta valenciana, però és molt diferent. Evidentment, l'espai també és molt diferent a el que pot ser la plaça de l'Ajuntament de València, no? Com, per la gent que potser no és tan experta en el tema, com diferenciaries una mascleta d'aquesta tronada de Vilafranca? Perquè sí que la gent pot veure trons penjats i diu, mira, una mascleta, però evidentment és molt diferent. Tema de durada, tema de ritme, és molt diferent això.
Pues mira, el principal és la durada. Totes aquestes coses porten una tradició darrere. Això és una evolució dels reguers de pólvora que se ficaven al mig de les places en els trons, en els mascles o els masclets, i evidentment pues, allò comportava un perill que ha evolucionat en tot això. I hi ha una paraula que s'ha deixat de gastar, i és molt important, dels reguers de pólvora s'ha de passar a una mascletà mecanitzada, i aquest nom fa 70 anys, quan van ser aquestes coses, quan se van inventar, el disparar no és mascletxa mà, no un reguer de pólvora on està en estrons, sinó que poder-la mecanitzar, aquesta paraula, era molt impactant en aquell moment. Mascletà mecanitzada, però al final s'ha quedat soles de la mascletà i s'ha perdut la paraula mecanitzada, però jo penso que és lo fonamental en tot això. Per què? Perquè la mecanització de la pirotècnia és la diferència que n'hi ha de fa 80 anys que se tira en a mà o se fica en un reguer de pólvora, ara que va tot comunicat en metges, en estopins, en metges de retard, i sobretot avui dia pues, la digitalització de la pirotècnia, que és un altre punt molt important.
Bé, parlem de la tronada. A veure, què podrem veure els vilafranquins a les 12 del migdia? Perquè és un moment que jo crec que ens fa vibrar a tots, ens fa emocionar-nos, no? El concurs públic, doncs, evidentment, ja marcava que la tronada no desvariarà molt de la resta d'anys, és a dir, hi ha una durada marcada i una estructura, però explica'ns, doncs, l'estructura una mica d'aquesta tronada. Què podrem veure els vilafranquins avui a partir de les 12 del migdia?
Bueno, doncs, pues, m'acaba d'enterar d'una qüestió, per mi, molt, molt maja, que és el que ve el foc que encén la tronada ve de la iglesia, no ho sabia, i quan és no sé, els castellers o els dimonis porten el foc, donen el foc al cueter, al pirotècnic, li donen el foc, l'aguanta fins que els 5 administradors estan en condicions d'encendre tots a la vegada la tronada, una traca que creuarà tota la plaça, tota la Rambla, i una part aèria intensa, tampoc excessivament, no és una mascletà que va un ritme de menys a més, que es comences molt suau i acabes molt fort, sinó així es comences ja fort, intentes mantenir el ritme durant tot l'espectacle, i és molt intensa, molt rítmica, curtíssima, sols dos parades de foc terrestre, encara que vagi acompanyat en foc aeri. I una parada al principi, exclusivament de foc aeri, i després ja seria el córrer d'estrons. Així, si es ficarem linealment, serien 100 metres de traca, d'una traca potenta, i que va pujant d'intensitat. L'important és que n'hi ha 100 metres de traca, que va tota en trons grossos. Hi ha que acabar en foc aeri, però la peculiaritat de la tronada de Vilafranca és que acabi en foc terrestre també. Pues, immediatament que s'acaba el foc aeri hi haurà una sorpresa al mig de la Rambla que espero que agradi.
Molt bé, estarem atents. Doncs escolta, la pirotècnia Penya-roja enguany ve amb tota Vilafranca, perquè no només feu la tronada, sinó que feu, com comentaves, el castell de focs de l'entrada a casa de la ministra del dia 31, la tronadeta de la Festa Major dels Petits i el castell de focs de Cloenda. Per tant, doncs, ja feu gairebé tots els espectacles que us quedaven, no? Perquè la pirotècnia Penya-roja havia fet l'entrada i havia fet el castell de focs del 29, però també feu altres espectacles que potser no són tan espectaculars, però que també, doncs, són dignes, com el castell de focs de Cloenda i el castell de focs del dia 31. Com heu preparat també? No sé si baixareu a València per donar a pujar el material. Sí, pugeu i baixeu, eh?
No, pugem, pugem el 31, marxem a casa, tornem a pujar el dia 2, i sí que m'agradaria tindre temps i quedar-me a veure l'entrada de Sant Fèlix, dos vegades que disparar l'entrada és un dels actes que professionalment i personalment recordo amb més carinyo, la intensitat que es viu a la plaça. És una cosa que t'aplega sí o sí al cor i que m'agradaria tornar-la a veure, encara que no faci dos focs, però impossible perquè hi ha molta feina.
Molt bé, escolta, parlem una mica de l'espai de la Rambla de Sant Francesc. No hem parlat una mica abans que vosaltres heu disparat a la plaça de l'Ajuntament de València, heu disparat a molts llocs, no? Però escolta, la Rambla, com analitzaries l'espai aquest per disparar una tronada com aquesta? Creus que és adequat? Mesures de seguretat? Veiem les barres aquí que potser poden molestar una mica. Com a pirotècnic, doncs, expert en el tema, com veus l'espai de la Rambla de Sant Francesc per disparar una tronada com aquestes?
Pues bé, no n'hi ha... Lo important per fer estos espectacles és que el sol siga compacte, siga de pedra, com en el cas de la Rambla, i això li dona una sonoritat especial als trons, encara que fan prou de ruïdo, i les cases que tanquen el que volten la Rambla pues ajuden també a que el tro sigui més potent, que tingui una sonoritat especial, perquè no el mateix tirar a so en un espai molt obert que tirar en un lloc tancat com és este, i que la gent ho disfrutarà, però segur.
Molt bé, per anar acabant, escolta, per la gent que no es conegui amb la pirotècnia Penya-roja, com us definiu? Explica'ns, si vols, una mica també d'on veniu, una mica els orígens, algun espectacle destacat que heu fet, perquè la gent que ja a les 12 del migdia vingui aquí, mira, ja sé qui dispara avui aquí a Vilafranca, ja els conec, ja havien disparat 2 anys a Vilafranca, com he comentat, però escolta, per qui us vulgui conèixer una miqueta més, doncs qui és pirotècnia Penya-roja de manera breu? Pepe, a veure.
Pues com els números de lo que me li agrada a la gent, pues portem 30 anys disparant el 10 de març, obrint la ronda de falles a València. Això ja, com ara t'ho diu molt, que la Junta Central Fallera compta en Penya-roja per obrir les 19 mascletades a la plaça de la ciutat, a la plaça de l'Ajuntament, i en fi, ja és algo, com ara t'ho diu, molt, molt, molt important. Nosaltres som de Castelló, allí saps que fan un dels millors concursos de mascletades de tota Espanya, i tenim l'orgull de dir que l'han guanyat. Som l'empresa que més vegades l'ha guanyat, aquest concurs. I, bueno, com ens agrada el tema de la proximitat, també som subministrador de les companyies de teatre més importants que n'hi ha, Xarxa Teatre o Escures Plats, que es fan correfocs molt diferents als que se fan a Catalunya, molt més dinàmics, és una altra manera d'entendre el correfoc, i en fi, pues, estem orgullosos de la feina que fem, ens alcem totes les dies molt matí, molt gitem quan estem cansats, i jo crec que és el secret de tota aquesta història.
Molt bé, doncs Pepe Nebot, director de la pirotècnia Penya-roja, molt bona feina, també moltes gràcies per muntar-nos doncs aquests espectacles tan lluïts que de ben segur que ens faran vibrar els vilafranquins i vilafranquines durant un any més. Gràcies, Pepe, que bona festa major, que vagi molt bé.
I que disfruteu de la festa major, pues, pues toca.
Molt bé, moltes gràcies, Aina. Tornem a la connexió aquí a la Rambla de Sant Francesc. Ja veiem com es comencen a aixecar aquestes cordes de trons, que és un dels moments potser més especials d'aquest muntatge de la tronada. Aina, tornem a la connexió des de la Rambla de Sant Francesc. Això ja està a punt d'esclatar amb aquesta festa major que els administradors i administradores han dominat com a explosiva. Per tant, això a punt de començar, Aina, i amb els nervis a flor de pell.
Enric, moltes gràcies. Vés agafant lloc, que això de seguida ja es començarà a omplir, que cada any anem més d'hora. I moltes gràcies per acostar-nos a aquesta nova tronada d'enguany. I bona festa major.
Bona festa major, Aina, que vagi molt bé.
Recanvis Penedès. Som, des de 1984, un referent en la distribució de peces d'automoció i equipament per a tallers, millorant dia a dia, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients. A Recanvis Penedès trobareu el millor servei, treballant per fer arribar la peça adequada en el moment just, sempre tractant amb les millors marques, disposant d'estoc que asseguri una cobertura òptima del parc automobilístic, sempre oferint el millor assessorament. Recanvis Penedès, carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca. Telèfon 93 890 18 11. WhatsApp 627 60 87 12. Recanvis Penedès, des de 1984, oferint el millor servei per a particulars i professionals.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara són 9:45. Som dijous 29 d'agost, tot està a punt perquè comenci la Festa Major de Vilafranca. Els bars i restaurants es preparen per acollir la Festa Major canviant menús, afegint àpats i multiplicant les comandes. Quan arriba Festa Major, Vilafranca es mobilitza. La ciutat es prepara per acollir la més típica perquè tothom pugui gaudir de la festa de la millor manera. També ho fan els bars i restaurants modificant el seu servei i la seva carta. Els locals de restauració vilafranquins ho tenen tot a punt per acollir el gran gruix de clientela que cada any esperen per Festa Major. Són dies de molta feina, però també de fer molta caixa. Per exemple, el propietari de Cal Figarot Vaina Rica, Jurgi Arocena, explica que multipliquen per 4 el nombre de comandes i han de contractar personal puntualment. També hem visitat altres establiments, com per exemple el Cigró d'Or, que reben la Festa Major amb il·lusió i amb un cert neguit perquè tot surti bé. Tal com explica el propietari del restaurant, Oriol Llavina, hi ha dos moments importants a l'any, la Fira del Gall i la Festa Major de Vilafranca. Per exemple, al Cigró, els esmorzars són especials perquè només els ofereixen als 3 dies a l'any, el 29, el 30 i el 31 d'agost. D'altra banda, a Cal Ramon també canvia la dinàmica. Els dies festius deixen de fer esmorzars i dinars i instal·len una gran barra a la porta del local. Segons el propietari de Cal Ramon, Cisco Arroyo, atenen uns 300-400 sopars cada dia i en total serveixen uns 3.500 o 4.000 litres de cervesa els dies que està muntada la barra. Ahir van començar el gruix de directes de la programació de Festa Major a Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió amb el pregó. En total s'oferiran fins a 26 directes en la programació. L'equip de treballadors dels mitjans de Sercom entra aquesta setmana en el moment més intens de l'any, preparant per acostar els principals actes de la celebració a través de la ràdio, la televisió i les xarxes socials. Els programes en directe ja van iniciar-se dijous de la setmana passada amb el sorteig de les colles castelleres i la transmissió de la novena i els goigs a Sant Fèlix, que s'estan oferint cada dia per ràdio i televisió. D'altra banda, de dilluns fins dimecres, s'ha emès el programa de tertúlia Converses de Festa Major, que es podrà seguir també en reemissions al llarg dels propers dies. El gruix principal de les transmissions és compartit per ràdio i televisió. Va començar ahir amb el pregó i després vindran la tronada a partir de les 11:30, la diada de vigília, l'ofici i la diada castellera de Sant Fèlix o l'actuació de lluïment dels balls del dia 31 i la diada castellera de Sant Ramon. El diumenge 1 de setembre també es podrà seguir la Festa Major dels Petits. I acabem aquest flash informatiu repassant el programa de la Festa Major en aquest primer dia. Recordem que estava previst l'esmorzar de germanor dels balls de la Festa Major, organitzat per la Barraca Popular de Vilafranca a la plaça de l'Oli. A les 11:40, a la Basílica de Santa Maria, es produirà la recollida del foc sagrat pel Ball de Diables de Vilafranca i a les 12 tindrà lloc la repicada general de campanes, un vermut popular de Cercavila que s'inicia a la plaça de la Vila, organitzat per la Barraca, i sobretot aquesta encesa de la tronada a càrrec de la pirotècnia Penyarroja, que donarà inici a la Cercavila i a aquests 3 dies de Festa Major.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
A Fort Nicolás tornem a la rutina amb les millors notícies. Tenim el Ford que vols amb el millor preu de la zona. Kuga, Focus, Puma, Courier, Connect, Explorer, Ranger, Transit... Ja saps quin vols tu? Apropa't als nostres concessionaris de Vilafranca o Vilanova i et garantim el millor preu. Mai abans tornar a la rutina havia estat tan fascinant. Fort Nicolás, el teu concessionari fora Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat. Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir, en plena natura i amb tota la seguretat, de les Deus Aventura. Feu les vostres reserves al 696 965 684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona.
Ràdio Vilafranca, amb la més típica.
Passen 7 minuts de 2:15. Cada dijous la Glòria Forns ens porta el seu coaching amb xancletes, amb molts consells per portar una vida una mica millor. Ens acosta la companya Sílvia Delgado.
Avui és un dia especial, tothom pendent d'aquesta tronada que a les 12 donarà inici a la Festa Major, però nosaltres fem programa fins que arribi aquesta hora màgica i tenim els col·laboradors habituals. I avui tenim cita amb la nostra coach i consultora d'empreses, Glòria Forns, i el coaching amb xancletes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Avui potser podem canviar les xancletes per unes espardenyes de vetes.
Home, sí, per favor. I tant, i tant. I bona Festa Major, eh?
I tant, i tant.
Que sigui llarga, divertida i amb vida al Penedès.
Vinga.
Que ja vam decidir a l'últim programa que canviàvem el mojito aquesta temporada pel vi del Penedès.
Per un bon vinet.
Molt bé.
Glòria, clar, hem parlat de tot aquí una mica al coaching amb xancletes i avui ens proposes parlar de la crisi dels 40 o de la mitjana edat. Has estat benèvola aquí amb aquesta terminologia, que tots la passarem o l'hem passat i la viurem de forma diferent, però vaja, passen coses.
Sí, sí, passen coses. Se vienen coses quan arriben els 40, oi? Sí, sí. La mitjana edat, al final, quan arriba, que sortosament ens arriba per molts, fa que, bueno, que arribin moments diferents a la nostra vida, que si n'has sentit a parlar quan estaves als 30, dius, no, això potser a mi no em passarà, no? I quan arriba als 40, 41, hi ha gent que li arriba una mica abans, inclús als 39, o potser una mica després, als 42, 43, és com, què ha passat aquí? Hi ha algun canvi?
Bufetada.
Bufetada, com el virus de la bufetada.
Això mateix. Paf,
no saps d'on t'ha vingut, dius, ah, és això.
Però, per tant, m'estàs dient que és certa, que no és cap mite. Alguna cosa hi ha aquí.
No és cap mite, no és cap mite. El que no sé si seria un mite és saber o afirmar al 100% que ens passa a tots i a totes. És a dir, jo crec que hi ha gent que la passa silenciosament, perquè simplement tenen un moment de reflexió a la seva vida i la passen, però no és un sotrac. I hi ha persones que són com molt més explosives o molt més cap enfora i que la mostren...
L'exterioritzen al món.
Exactament, allò, obrint-se la capa i és que mira
canal,
com estic,
no?
Estic fatal. No? Aquesta frase és bastant donada quan entres en aquests cercles d'amistats que comencen a entrar ara un ara l'altre.
A fer anys, no? Un darrere l'altre.
Quan arriben les festes dels 40 anys. Sí? No sé si has participat en alguna d'aquestes festes de 40 anys.
Unes quantes, clar, ja em queda una mica lluny, eh?
Doncs quan arriba la primera, si tu encara no ets dels que està fent 40 anys, és com que encara...
No va amb tu la cosa.
Sí, tens 38, però... Ah, sí, anem a una festa d'aniversari, ja està, no? I vas a celebrar. I quan veus que potser celebren d'una forma esplèndida, diferent als altres anys, ostres, bueno, sí, 40, fantàstic.
Tampoc n'hi ha per tant, no?
No n'hi ha per tant, no? O aquella persona et comença a parlar de dir, ostres, és que... És que no sé què em passa, però... Escolta, és que no sé, estic molt diferent. És que n'hi ha que s'ho prenen una mica malament. Que entren amb allò de... És que...
Quina merda.
Tot ho veig negre. Si no volia dir això, però...
Em faig gran.
És que això ja s'acaba. Als 40, eh? Als 40, com anem amb això.
Sí, no hi ha corda ni res per davant.
Mare meva. Doncs comences a escoltar aquestes frases i potser ja sigui també una mica per contagi, vas acostant-te tu al teu aniversari i de cop també els 39, 40, 41 és... Passes... No és el dia del teu aniversari, és una època. De cop entres en una època que és això, que no saps ben bé quan passa, però comences a tenir...
Abans, després, durant...
Uns pensaments i unes sensacions que dius, això d'on ve? És a dir, no m'han fet fora de la feina, no hi ha ningú malalt a la casa, no tinc cap malaltia, no em trobo bé... I de cop i volta, doncs ens diem a nosaltres mateixes o a nosaltres mateixos, ostres, però és que... Jolín, és que tinc 40 anys. I llavors...
De cop és com una llosa, pesen.
Exacte, és que t'ha caigut de dalt del cel una llosa que, bum, se't fa superpesada, la motxilla es fa més gran, i encara que no tingués cap problema afegit a la teva vida, uf, és com que tu t'ho veus davant d'aquest filtre dels 40, aquell 4 davant de les desenes, no? I ens afecta, ens fa veure la vida d'una manera diferent. Llavors, com ho podríem definir? Què és la crisi dels 40?
Clar, què és exactament, no?, darrere d'aquest nom de crisi dels 40, què hi ha?
Doncs mira, es nutreix de tres punts vitals. Primer, arribem al que és el punt mig de la nostra esperança de vida. Avui en dia, ara no recordo exactament els homes i dones d'aquí, del nostre país, fins a quina esperança de vida tenim, però compte que estiguem parlant 70 llargs, 80. Pam, ja estem...
A la meitat.
Clar, ja hem superat l'Equador. El pas d'Equador ja està fet, sí? I això és un punt bastant important, de dir, ostres, ja n'he fet la meitat. I amb aquest ja n'he fet la meitat, de cop i volta apareix aquell pensament de, val, i què he fet fins ara? Doncs resulta que durant aquests 40 anys hem assolit grans objectius de la nostra vida.
Fem balanç, no? Mirem enrere.
Correcte. Què ens passa? Des de que som petits, la societat ens porta doncs, a buscar una feina, a fer carrera professional, a buscar parella, a formar família, a tenir un pis propi, casa pròpia, el que sigui, no? I quan ja hem arribat als 40, habitualment ja hem assolit pràcticament tots aquests objectius.
Totes aquelles fites.
Exacte.
I ara què?
I ara què?
Quin buit, no?
I ara quin objectiu tinc després, no? No es parla d'objectius després dels 40. Aquí ens manquen models de persones que a partir dels 40 tenen objectius... O sigui, no models de persones, sinó models d'objectius a partir dels 40. Què toca fer a partir dels 40, no? És a dir, pla de pensions, mare meva. Clar, ja ens estem enfocant en la bellesa, no? Podria ser...
No és motivador.
No és motivador, clar, és diferent. Tots els objectius que acabem de dir o les fites que acabem de dir són engrescadores, per ser noves, per ser positives, etc. I aquest seria el segon punt. I el tercer punt és que amb 40 anys, què ens passa també? Si ja tenim fills, pot ser que encara tinguem els pares vius. És molt probable. I, per tant, estem passant una fase totalment de sandvitx. Som el pernil. No som ni el pa de dalt ni el pa de baix. Ens toca ocupar-nos de les responsabilitats dels nostres petits i petites i de les responsabilitats quan els nostres pares i mares comencen a necessitar-nos. I és molta responsabilitat.
Clar, i a més és aquest canvi de rol, no?
Clar.
Primer et van cuidar, tu has cuidat dels teus petits, però els pares eren autònoms, i de cop i volta, quan comencen a necessitar de tu, ets com més conscient, no?, de tot.
Oh, i tant. I a més vens cansat de la fase dels infants que tens a casa.
Que desgasta molt.
Que nits de no dormir, molta atenció, molta intensitat, tot passa molt ràpid i vas mancat d'energia. I de cop poden passar aquestes situacions, que algú s'ha posat malalt a la família o que té un període de dependència perquè potser a la nostra mare se li ha trencat el fèmur i ha de passar 3 mesos de rehabilitació i l'has d'acompanyar.
I facilitar-li les coses a casa.
Exacte.
Sí, sí, ocupar-te de 2 cases.
Per exemple, fer el doble de menjar, el doble, fer menjar també comptant amb ella. I mil i una històries que es van sumant a les nostres atapeïdes agendes. Aquests són els 3 punts principals de la mitjana edat. Però, clar, també hi ha un altre punt que afegeix o pot afegir pressió, depenent del tipus de feina que tinguis. Segons el tipus de carrera professional que tinguis, quan arribes als 40 anys, normalment, després dels primers 10-15 anys de carrera professional, estàs assolint el pic de la teva carrera professional. Si estàs en una botiga, cap problema. És a dir, la teva carrera professional té aquesta evolució, però si estàs en una empresa on potser tens ambició d'anar creixent, en aquell moment és quan s'espera que tu donis el millor de tu.
El 200%.
Perquè tens l'experiència acumulada suficient per donar-la i els coneixements d'aquests 10-15 anys i, a més, tens el moment tranquil i diguem, conscient per no prendre decisions que puguin afectar l'empresa negativament. És a dir, se't valora la maduresa, però alhora també els coneixements. I no ets un sènior-sènior. Per tant, ets el model perfecte de ens encaixa que treballis 15 hores al dia. Vinga, sumem-hi a la motxilla, eh? I clar, tot això fa un bum en el nostre dia a dia, que de cop i volta...
Aquella llosa que dèiem, no?
Aquesta llosa fa que... Val, però i jo on te quedo? Jo, després dels meus primers 40 anys, he fet el que he volgut a la vida. He assolit les fites que volia. Soc qui vull ser. I ens comencem a fer preguntes molt profundes, Sílvia.
Molt transcendentals, no?
No sé si durant aquesta festa major els dinars de família o d'amics sortiran aquestes preguntes.
Sempre acaba sortint, eh?
El que passa a la crisi, t'asseguro que quan està amb els amics, ho diu.
Ho aboca, ho aboca.
És que estic fatal, tu. És que a mi la crisi és que m'està afectant de ple. Doncs sí, segurament sortirà. Llavors, bé, sí, és una fase de vida. I la passarem.
I és bo, li podem treure el cantó positiu a la crisi aquesta dels 40, de la mitjana edat, aquesta llosa que arriba tard o d'hora?
Clar, si és bona la crisi de la mitjana edat...
O necessària, potser bona no és l'adjectiu, no sé.
Podríem dir que l'hem de fer bona.
No hi ha altra, no?
L'hem de transformar en
sí,
bona.
Sí.
Sí, en un dels primers programes vam parlar del pensament positiu. Doncs
és veritat.
Som-hi.
Posem-hi pensament
sí?
positiu.
Si recordem amb la resiliència, que era el primer de tot, acceptem el dolor, el patiment. Doncs vinga, acceptem que tenim 40 anys. Fabulós. Escolta, és fabulós. He pogut celebrar 40 anys. Hi ha persones que no han arribat a aquesta edat. Doncs, escolta, celebrem-nos. Aquesta festa major, doble de vi, doble de cava.
Celebrem-nos.
Sí? Celebrem-nos. Tenim 40 anys, és fabulós. Què més podem fer de bo d'aquesta crisi, o treure'n de bo, no? Que llavors apliquem el pensament positiu. Ostres, ens permet parar i reflexionar. Encara tenim per davant la meitat de la nostra vida, segons l'esperança de vida que es reflexa avui en dia en la nostra societat. Per tant, anem a fer que els propers 40 anys siguin els millors, no? Amb tot el que ja sé, anem a fer que siguin els millors. És a dir, què sí vull fer i què no vull fer? I comencem a posar límits. Diem, ostres, que jo ja no vull quedar amb aquest grup d'amics perquè és que em roba molt de temps i no m'aporta gaire. Doncs ja està, comences a posar límits. I quan ho tens clar, clar, necessites parar-te, necessites reflexionar. I quan fas això, comences a emprendre accions diferents. Sí? Ara, això sí, quan vegis que alguna cosa... Ostres, jo és que als meus 40 anys és que faig esport cada dia. Fantàstic. Doncs vull estar els propers 40 anys fent esport cada dia també. Vinga, doncs ens hi posem, planifiquem. Pensament positiu. El meu cos, l'altre dia que parlàvem del cos, el meu cos està sa. Vaig a seguir cuidant-lo. I adonar-nos d'aquestes petites coses que sí que tenim amb els nostres 40 anys. La ment ens està fent reflexionar moltíssim, ens està dient, ja, però què has aconseguit amb 40 anys? Clar, ja hem aconseguit tots els objectius aquells vitals que dèiem, no? Ja tinc la casa o el pis, o ja tinc família, tinc els fills, tinc la parella i tal. Val, i ara què? Em toca tenir un amant. Home, bueno, si és això el que et fa feliç, vinga, ja ho veuràs.
O no canviar de parella, no? No tot dura per sempre.
O canviar
de parella. Hi ha coses que s'acaben.
Hi ha moments que són de reflexió.
Hi ha molts homes que amb la crisi dels 40 deixen la família.
Sí.
És més masculí, això, que femení.
Sí, es podria dir. Potser les dones ens enfoquem més en aquest costat cap a positiu de... Ah, no, és que a partir d'ara em cuido jo més. Jo em prioritzo més. Deixo de ser tan... cuidadora, anava a dir esclava, però no, és més correcte, cuidadora, en aquest cas, exacte.
És més fi, però més ja t'hem entès.
Però no vull ser tan cuidadora i vull tenir més temps per mi. I les dones ens decantem més cap aquí. Sí, aquí hi ha...
Aquesta mirada interior.
Sí, aquesta diferència de gènere. I és veritat que en els homes... bé, hi ha homes que sí que també tenen aquest punt de... No, és que vull cuidar-me a mi. No? I potser troben una activitat nova. Hi ha molts homes de 40 que comencen a jugar a pàdel.
És veritat.
Sí? I hi ha homes de 40 anys que comencen a posar-se cremes, que no se n'havien posat fins llavors.
En la vida.
I és fabulós, perquè estem fent allò que comentàvem l'altre dia de cuidar-nos el cos, de mimar-lo, de...
Mimar el vehicle.
De donar-li aquesta gratitud de, ep, et cuido, t'hidrato, perquè, escolta, fabulós, no? Però sí que és veritat que els homes tenen aquesta part, aquest punt una mica més de necessito canvis a la meva vida, no? I llavors potser un dels primers canvis que apareixen és no, és que amb la meva parella no estic bé, perquè hi ha un desgast, perquè...
Bé, anys de convivència, uns fills...
Exacte. O potser te'n dones compte que ja no és el tipus de persona, perquè tots evolucionem,
clar, clar.
Tots i totes, doncs que potser ja no és el tipus de persona amb qui vols continuar com a
els
company
40 següents
de vida. I està bé. És un procés dolorós, sí, però està bé. És el moment de reflexionar, perquè en aquell moment encara som molt joves, Sílvia.
I queda molta vida per davant.
Home, i tant. Tenim energia, tenim vitalitat i hem de poder assolir allò que ens fa un rau-rau. Si recordeu, ja en un dels primers programes quan parlàvem de què és el coaching i quan s'aplica, us parlava de... Ostres, el coaching és necessari quan una persona està incòmoda amb la seva vida i nota que necessita un canvi. Té un rau-rau a dins i no hi ha manera de canviar-ho, no? Podria ser separar-te d'algú, com podria ser... Ostres, és que jo tinc un objectiu a la meva vida que acabo de donar-me en compte que no l'havia perseguit mai perquè no sabia ni que el tenia, que és, jo què sé, fer escalada, no? I no aconsegueixo trobar el moment, no aconsegueixo prioritzar-me per dedicar-me a aquesta activitat. Doncs fes un procés de coaching que t'acompanyi a realment dedicar-te a això, realment cuidar-te i assolir aquest nou objectiu. Abans parlava, no tenim aquests models d'objectius post-40, però per què? Perquè tenen molt a veure amb qui som nosaltres individualment. Cadascú té els seus objectius, cadascú som diferents. Si et pregunto a tu ara, Sílvia, tu quins objectius tens a partir d'ara, a la teva vida?
Buf.
Difícil.
Sí.
Cal un període de reflexió.
Clar, no? Ho has de madurar.
Has de parlar amb tu mateixa.
Fer aquest autobalanç.
Exacte.
Què m'agrada, què no m'agrada, què vull potenciar, què vull deixar, com deies.
Què em fa sentir?
Deixar anar llast.
Ah, exacte, deixar anar la motxilla, eh?
Sí, que, sí, sí.
Que quan ja té molts mitjons bruts, eh? Vinga, comencem a treure roba. Doncs això necessita un període de reflexió. Però estic segura que després d'això la teva resposta no serà mai la mateixa que la meva. Igual tu vols fer escalada, però igual jo també vull fer escalada, però tu vols anar a pujar l'Everest i jo estic obsessionada en pujar al Mont Blanc. Ja hi ha petits matisos. Els objectius de vida de cadascú, que no ens venen imposats per la societat, són individuals. No poden comparar-se. Per tant, no pots anar a buscar models d'objectius o fites a partir dels 40, perquè socialment, què es veu? No, és que ja vas de capa caiguda. Mare meva! Mare meva! A partir dels 40 encara passen moltes coses a la vida.
Dóna'ns tips, algun tip per transitar per aquesta crisi, per aquest període crític, no? D'autobalanç, d'autoreconeixement...
Val, doncs... jo ja sabeu que sóc molt posada en el tema de prendre consciència, de parar i de reflexionar. Clar, què és el que va molt bé per parar i reflexionar? Pots tenir converses molt profundes, que aquest seria una de les recomanacions. Tenir converses amb persones que saben entendre't i et permeten explayar-te, perquè això farà que vagi emergint el que necessites, sí? Però si no disposes d'un cercle o d'uns amics o amigues en aquest moment amb qui et sentis amb aquesta comoditat, escriu. Comença a escriure, perquè a vegades escrivint... No, a vegades no, jo diria que gairebé sempre acaben sortint desitjos o anhels que no t'acabes de dir a tu mateixa, que la teva ment, que va molt atrafegada, no te'ls permet fer emergir. Quan escrius, apaivaguem aquesta velocitat, l'anem asserenant, la velocitat mental, i arribem a aquest... Ostres, és que comencen a aparèixer temes en la teva escriptura que fan que diguis, ostres, a mi m'agradaria, doncs, per què no escriure relats? O venir a parlar a la ràdio? O ser administrador de la Festa Major?
Mira, per exemple.
Per exemple, perquè... hi ha persones que potser han gaudit molt la Festa Major durant els seus anys joves o després, quan han tingut la canalla, a la Festa Major dels petita, el que sigui, i de cop i volta se n'adona que, ostres, és que a mi m'agradaria poder participar molt més i quan era jove no em venia de gust participar en els balls de la Festa Major, no ha sigut res que a mi m'atregués, però sóc una persona que, carai, a la meva feina em dedico a organitzar projectes, igual. Seria un molt bon administrador i m'encantaria poder aportar això a la Festa Major i a la vila, no? Escolta, de cop, hi ha gent que ho té molt clar, per això, que jo sé que hi ha moltes persones de tota la vida de Vilafranca que ja des de ben petits i petites saben que volen aquest paper, que els encantaria que els hi oferissin. Però per què no? Pot aparèixer com un objectiu de vida a partir dels 40. I llavors, a partir dels 40... 50 inclús, a vegades tens més temps que quan en tens 30 i tens nens petits, sí? Que és un període complex, intens, dèiem, i per fer d'administrador de la Festa Major un any necessites temps i energia. O això m'han dit, que jo no ho he sigut. I bé, a banda d'això, el que podeu utilitzar com una eina sempre i un recurs és deixar-vos acompanyar per un coach. És a dir, si encara no trobeu aquell moment que us faci veure des d'un punt de vista positiu aquest canvi de mirada respecte, ostres, és que tinc 40 anys i quants me'n queden encara i quantes coses vull fer, deixar-se acompanyar per un coach és molt bo. De fet, he tingut alguns processos de coaching relacionats amb això i ha sigut molt curiós perquè el resultat ha sigut molt diferent. N'hi ha hagut que han trobat un nou objectiu que els ha fet entrar en aquest pensament positiu i, per tant, a la següent quarantena d'anys de forma molt positiva, però també és veritat que hi ha hagut processos, recordo un en concret, que una persona va fer un canvi de mirada i es va donar compte de com fer aquells 40 anys i estar com estava era fabulós. I, per tant, va tenir una acceptació molt bona de l'edat i de la vida que tenia. No va fer cap canvi, eh? Va ser fabulós. Llavors, vam tancar el procés de coaching, agraïdes, i fins una altra.
Glòria, molt bona Festa Major.
Home, i tant! I fins la propera.
Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.